Doncs avui Lleida està sent protagonista en el tema de la sequera arran de tot el que està passant. De fet, també a la Universitat de Lleida hi ha una trobada, la cinquena trobada dels ambaixadors del Pacte Europeu pel Clima a l'Estat espanyol, el canvi climàtic en el context del sector primari i la indústria agroalimentària. Arriba pràcticament doncs a punt pel que està passant també en el sector agrari, sobretot, que s'està queixant i està preveient què pot passar aquest estiu per aquesta manca d'aigua i les restriccions que hi ha en el rec. Maricel Benavarre, tu estàs seguint aquesta trobada.
Doncs sí, aquesta trobada en què s'analitza com està afectant el canvi climàtic, com el pot afectar en el sector primari i també en la indústria agroalimentària, molt important. De fet, en aquest debat hi participen també membres i representants del món agrari, a part d'acadèmics i persones doncs, de l'àmbit de la política. Parlaves d'ambaixadors, una trobada d'ambaixadors. Un d'aquests ambaixadors pel Pacte Europeu pel Clima a l'Estat espanyol és la catedràtica Lluïsa Cabeza, que sobre la necessitat de reflexionar respecte a què podem fer per revertir la situació ens ha fet aquesta reflexió.
Evidentment, si no plou no podem fer res, però el no plou és conseqüència del canvi climàtic. Per tant, el que hem de fer és tornar a les accions que moltes vegades diem que ens sembla que nosaltres no podem fer res, però sí que podem fer. Hem d'utilitzar menys energia a casa, com no passant fred, sinó senzillament posant el termostat a temperatures raonables. Hem d'utilitzar cada cop més el transport públic, hem de compartir el cotxe. O sigui, totes les nostres petites accions, quan comprem roba, la roba que ja no fem servir, s'ha de reciclar, totes les petites accions que fem nosaltres a casa l'hem de repensar per pensar sempre en gastar menys i en reciclar al màxim.
El desafiament del canvi climàtic per la preservació del sector agrari té múltiples fronts, falta d'aigua, canvis en el sòl, temperatures cada cop més elevades i produccions més minses i a preus que cada cop són més elevats per al productor. Tots aquests factors els ha estudiat en Víctor Falguera, enginyer agrònom i soci d'Aquis International, un altre dels ponents i que ara ens acompanya. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sense canvis estructurals, els dies del sector agrari estan comptats?
Home, els dies del sector agrari no poden estar comptats perquè tots hem de menjar cada dia i ho hem de fer d'una manera o altra. El que hem de fer és buscar que aquests canvis estructurals ens permetin continuar produint aliments i fer-ho d'una manera adaptada als canvis de l'entorn que venen.
Bon dia, Víctor, i ben trobat. Doncs mira, ho dèiem, aquest congrés arriba just a punt en el debat que tenim ara mateix a Lleida per la sequera vinculada, si vinculem el debat en el sector agroalimentari. Ens deia ahir Jarc, per exemple, que productes de proximitat poden tindre certa dificultat d'abastiment perquè pot passar que s'hagi de tirar producció a terra perquè no té prou aigua per fer-se. L'estalvi d'aigua en el sector agroalimentari per on ha d'anar?
L'estalvi d'aigua al sector agrari ha d'abordar-se de maneres diferents. Hi ha una component d'infraestructures que és essencial per tecnificar els regadius i poder tenir infraestructures cada vegada més eficients, i d'altra banda hi ha una segona component que és absolutament fonamental, que és l'aplicació dels mecanismes de gestió a peu de cada parcel·la que siguin adequats a aquesta gestió eficient de l'aigua de rec.
Però clar, si de partida aquesta aigua de rec ja és minsa, el que està passant a Oliana i Rialp, doncs estem pràcticament, segons la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a punt de tancar recs perquè només n'hi haurà per abastiment de boca, de consum i cabdal ecològic, per molta eficiència que posem en el rec, si no tenim aquesta aigua.
El present més immediat són presoners de les circumstàncies que tenim i, per tant, ara hem de parlar en termes de supervivència. Per tant, hem d'intentar aplicar aquelles mesures que ens permetin gestionar el que tenim de la millor manera possible, i, lamentablement, en molts casos estem parlant de afrontar de la millor manera o sortir de la millor manera la campanya del 2024, perquè aquesta campanya 2023 serà efectivament molt, molt complicada.
Modernització de regadius al Canal d'Aragó i Catalunya, tant una fase molt avançada, el Canal d'Urgell tot just per començar-la. Això depèn de tots?
Sí, clar, evidentment. És a dir, en termes de canvi climàtic i en termes de qualsevol mecanisme d'adaptació que puguem implementar, hem de tenir molt clar que absolutament ningú té capacitat per canviar les coses per si mateix. per actor molt important o molt gran que sigui. Això és una responsabilitat col·lectiva, això requereix esforços de tots plegats i això requereix que tots des del nostre punt de vista, però també en termes d'acció col·lectiva, siguem capaços de fer allò que ens pertoque. I crec que el més important que hem de fer és iniciar el procés de debat o de reflexió seriós, madur, serè, responsable de quines són les mesures que hem d'aplicar i què és el que ha de fer cadascú i la part de responsabilitat que té cada actor amb tot això, amb tot aquest procés d'adaptació.
I tu que ets enginyer agrònom, creus que això també ha de passar ràpidament per un canvi de cultius més adequat als temps que vindran?
Aquesta és una de les eines de gestió que tenim, evidentment. És a dir, si ho centrem, per exemple, en l'àmbit fructícola, sabem que cada varietat de fruita dolça, en funció sobretot de la data estimada de collita, té uns perfils de consum d'aigua determinats i, per tant, un exemple pràctic que podríem explicar és que si anem a produir varietats cada vegada més primerenques, ens estalviarem grans consums als moments de l'any d'evapotranspiracions més altes i, per tant, quan les plantes necessiten que se'ls aporti més quantitat d'aigua. El que passa és que després també l'agricultor, quan decideix quina varietat planta, ho fa en termes de mercat, en termes de retorn esperat.
Clar, en termes econòmics.
Al final, des del punt de vista de la restricció de l'aigua disponible, sí que aquest és un exemple que crec que és bo i que s'hauria de debatre, és a dir, si anem a varietats més primerenques, el consum global d'aigua que tindrem pot ser més baix, però després hem de trobar la manera de que aquestes varietats que seleccionem tinguin un valor suficient al mercat com perquè l'agricultor es pugui guanyar la vida.
I deien aquest estiu, cereals d'estiu pocs, ens hem d'oblidar de plantar blat de moro, per exemple?
Bé, estem en la mateixa circumstància, en la mateixa reflexió, és a dir, quan arriba la circumstància de la sequera i ens agafa com ens ha agafat aquest any o amb la situació amb la que estem, sí, ens n'hem d'oblidar, evidentment, perquè posar blat de moro no és una circumstància acceptable. Si mirem a mig llarg termini, no hem de descartar el blat de moro, ni molt menys. El que hem de fer és veure en quines circumstàncies el podem continuar sembrant, quina ha de ser, per exemple, la durada dels cicles que s'adecui als recursos que tinguem disponibles, els altres, com apliquem l'aigua de rec al blat de moro, quins sistemes de maneig fem servir, quines varietats seleccionem, etcètera, etcètera. És a dir, jo crec que com a territori no podem posar damunt de la taula el fet d'oblidar-nos de produir blat de moro, perquè seria una reflexió que tindria unes conseqüències devastadores. Una cosa és que un any, per les circumstàncies que tenim, ens n'haguem d'oblidar circumstancialment i el que hem de fer de cara a anys posteriors és com garantim que tenim la capacitat de produir aquest producte que és tan necessari i tan essencial també per a la nostra indústria ramadera.
Els pagesos estan buscant alternatives una mica també desesperats, no?, perquè està passant i perquè preveuen que passi aquest estiu amb aquesta falta d'aigua. Parlem dels complements de reaprofitament de residus també per mitigar el canvi climàtic.
Bé, la introducció dels principis de bioeconomia circular també exigeix un procés de planificació, tampoc és una qüestió que pugui implantar-se d'un dia per l'altre, que demana, a més d'aquesta planificació, en molts casos una maduració tecnològica, una adaptació tecnològica, demana unes inversions que són importants i que també hem de planificar des del punt de vista col·lectiu. I aquí el sector primari té un paper molt important, entenent, com tenim en alguns casos d'èxit a les nostres terres també, que l'organització col·lectiva de tot el sector és absolutament imprescindible per poder fer aquestes inversions d'una manera sostenible, per poder trobar maneres per valoritzar aquests subproductes i aquestes corrents de matèria orgànica que ara mateix o bé no estem valoritzant o estem valoritzant amb productes que tenen un valor afegit molt baix.
Que
després també tenim exemples que probablement veurem com s'incrementen en termes d'aplicació els propers anys, com per exemple les plantes de biogàs, i que en aquest sentit el que hem de prioritzar és la implantació d'uns models que impliquin el màxim retorn possible del valor afegit que generi el propi sector primari.
Clar, tu dius prioritzar, jo anava a preguntar, anem massa lents en tot això? Perquè al nord, per exemple, de plantes de biogàs n'hi ha, no diria moltes, però n'hi ha, i aquí doncs els contem amb les dits, contem la d'Alcarràs i poc més.
Jo crec que aquí la pregunta no és si anem massa lents o ni tan sols plantejar-nos què és el que hem fet fins ara. Aquí la qüestió és si estem convençuts que hem d'anar per aquest camí, i si la resposta és que sí, la pregunta següent és què hem de fer per començar-nos a organitzar tots plegats per avançar conjuntament en aquest camí. I això és el que és rellevant. És a dir, jo mateix m'he dedicat els últims 3-4 anys, des de justament abans de la pandèmia, a veure això que deies ara, no? És a dir, en quins països aquest tipus de model d'aprofitament de matèria orgànica, no només per produir biogàs, sinó per fer altres productes d'alt valor afegit, com puguin ser ingredients per a la indústria química, per a la indústria cosmètica, altres tipus d'ingredients alimentaris que es puguin fer. Ja hi ha països a Europa on això està funcionant, està més avançat. Com treballen, com han pagat les inversions, sobretot un tema molt important que intentem preguntar sempre allà on anem, que és on s'han equivocat, què és el que no els ha funcionat, perquè nosaltres, si volem avançar ni diguem, no tenim tanta possibilitat d'equivocar-nos com aquests altres llocs on fa molts anys que ens van per davant, però en qualsevol cas som on som a dia d'avui, fem una diagnosi correcta d'on som, fem una diagnosi correcta de quin és el potencial que tenim per implantar aquestes noves cadenes de valor, i amb allò que ens falti fem-nos la pregunta de com avancem per ficar fil a l'agulla.
Tot això implica un canvi de fisonomia en l'agricultura lleidatana?
El canvi de fisonomia en l'agricultura lleidatana hi serà per activa o per passiva. I aquí anem a la primera part de la conversa que teníem. La reflexió que hem de fer és cap on volem anar amb aquestes noves circumstàncies. És a dir, ho parlàvem ara durant la sessió d'aquest matí, estem parlant de que ens estem fixant entre tots un objectiu col·lectiu de que la temperatura pugi un màxim d'un grau i mig, i estem discutint en quin horitzó temporal això passarà, però en aquests termes això implica que donem per fet que, sent optimistes, a final de segle la temperatura mitjana anual haurà incrementat un grau i mig. Un grau i mig més d'energia per als sistemes agrícoles és una barbaritat d'energia, i això té conseqüències que són, en qualsevol cas, molt, molt, molt importants. Per tant, que si això passa o no passa no ho estem discutint, és a dir, que la fisonomia de la nostra agricultura canviarà és un fet. Podem discutir en quin horitzó temporal, però crec que més que això el que hem de discutir és com fem per adaptar-nos, per implementar mecanismes per adaptar-nos a aquest canvi de condicions ambientals el més aviat possible, i sobretot des de la perspectiva de que el nostre teixit social del sector primari es pugui continuar guanyant la vida, que és el que més ens preocupa a tots. És a dir, que continuem tenint els pobles vius, plens de gent. Refereixo a una cosa que expliquem sempre quan hi ha un desastre natural, i que crec que si la gent que ens escolta va buscar l'Instagram del Manel Soler, l'alcalde de la Granja d'Escarp, que sabeu que lamentablement van patir un incendi el passat cap de setmana, ha penjat una foto que és molt eloqüent, i de la tipologia que jo faig servir quan puc parlar d'aquests temes obertament, explica amb aquella foto, queda clar que les parcel·les agrícoles, les parcel·les que es treballen, van ajudar els bombers a perimetre l'incendi. Per tant, en el moment en el que ens carreguem del mapa les parcel·les agrícoles, ho sento, però no ens quedarà cap més remei que resar perquè els bombers puguin fer la seva feina el millor possible.
És un tuit que penjava, una piulada que penjava l'alcalde de la Granja d'Escarp, en què deia: estic esperant la investigació del Seprona per saber on es va iniciar i la causa de l'inici d'aquest incendi de la franja que va afectar la granja i Serós. Hi ha un altre que diu: gràcies a que la terra s'està treballant, s'està conreant, s'està cultivant, doncs aquest incendi no ha cremat o no ha anat a més d'allò que ha cremat.
Sí, i la part important és precisament l'última frase, que diu: perquè això passi, l'agència ha de guanyar la vida.
Clar. Per això et diria, com veus tu el futur de l'agricultura al més immediat, no? Amb tot el que els està venint a sobre. Ara mateix, amb aquesta falta d'aigua, perquè sense aigua no pots regar, sense regar no pots fer créixer les plantes, i tot és un cercle.
Aquesta campanya serà extremadament complicada, haurem de salvar el que puguem i de la manera que puguem, però això ens ha de servir per reflexionar molt seriosament en com ens preparem perquè quan això torni a passar, que tornarà a passar, estiguem molt millor preparats del que ho estem ara.
En la teva taula s'ha parlat de l'estalvi de l'aigua en el sector agroalimentari, de netejar sense embrutar, que aquí em crida l'atenció, de la reducció de l'impacte ambiental amb la recollida pneumàtica de residus i també de l'ús de les energies renovables en la indústria agroalimentària. No? Tot això per anar cap a aquest futur que tu estàs dient que ens hi hem d'adaptar.
Sí, de fet aquesta és la sessió que vam tenir ahir a la tarda al Parc Agrobiotec com a prèvia de la sessió que tenim avui. però bàsicament el que hem vist durant aquests dies i el que estem veient durant aquests dies és precisament exemples de com diferents tipologies d'actors des de la seva perspectiva estan treballant per facilitar aquesta adaptació, aquest canvi de l'entorn.
Víctor Falguera, enginyer agrònom, portaveu d'Aquis Internacional, vocal de Lleida del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, ponent en aquesta trobada dels ambaixadors del Pacte Europeu pel Clima a l'Estat espanyol. Gràcies per atendre'ns, com sempre.
Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer.